Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Continua l'alerta de l'Inuncat activada a les Terres de l'Ebre, on al migdia Protecció Civil ha enviat un avís via mòbil per demanar a la gent que es quedés a casa davant l'amenaça de pluges torrencials. Maria Pagès.
El govern demana als veïns de les comarques més afectades que estiguin pendents de nous avisos al mòbil. La consellera Núria Parlon demana a la resta de la ciutadania que evita els desplaçaments a les Terres de l'Ebre.
El missatge que hem de dir a la ciutadania és que extremi precaucions. Els veïns i les veïnes que viuen en la zona de Terres de l'Ebre, que evitin mobilitat, que evitin celebrar castanyades fora de cases, que estan a Barcelona, que no vagin a la segona residència, en aquest cas si la tenen allà, o a passar el cap de setmana, perquè és important doncs, evitar els riscos i, com he dit, estarem amatents d'aquesta situació.
La xifra de víctimes mortals ascendeix al País Valencià a 155. El govern valencià anuncia un primer paquet d'ajuda de 250 milions d'euros per als damnificats compatibles amb ajudes d'altres administracions.
A aquesta hora la situació ha millorat a Castelló, on aquest migdia s'ha activat una altra alerta vermella que obliga a enviar missatges d'emergència per evitar desplaçaments innecessaris.
Creixen les mostres de solidaritat de la ciutadania amb voluntaris que es desplaçaran fins a València per ajudar en les tasques de neteja.
També arreu de Catalunya mostres de condol en forma de minuts de silenci coincidint amb el primer dia dels tres de dol oficial. A Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha mostrat la seva solidaritat.
Aquestes pluges han tingut una intensitat històrica que ens recorden els pitjors desastres naturals que també hem patit al nostre país. I caldrà posar-hi tots els mitjans al nostre abast per tal de recuperar les infraestructures de les poblacions i comarques més afectades. Des de Barcelona estem a la seva disposició per fer-los arribar la nostra ajuda. Sentim molt a prop el seu dolor i els hi traslladem el nostre escalf i el nostre suport en aquests moments tan difícils.
En cultura, la pel·lícula El gabinet del doctor Caligari i la música d'orgue de Juan de la Rubia protagonitzaran avui el concert de la nit de Tots Sants al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
De la Rubia és l'encarregat de posar música a la mítica pel·lícula, una de les joies de cinema de terror mur.
Jo no m'he vist la pel·lícula només per gaudir-la, o almenys no només, sinó des d'un punt de vista molt tècnic, no? De quines escenes hi han, quina escena ve abans d'una altra, quina ve després, quin és el sentit, l'esperit, la força de cadascuna de les escenes, i en aquest sentit el que faig és pensar quina música pot venir bé a cadascuna de les escenes.
I en esport, Roger Sánchez del Vic viu una cita històrica a la Copa del Rei de Futbol.
A les 7 de la tarda ha arrencat el duel que enfronta el conjunt biguetà de la Lliga Elite amb l'Atlètic de Madrid de 5 categories per sobre. En la primera eliminatòria de la competició també jugarà l'Espanyol a Galícia davant el Santirso.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit, avui amb aquesta operació especial del Pont de Tots Sants.
Trànsit preveu que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquesta tarda i fins demà al matí prop de 480.000 vehicles. D'aquests, més de la meitat retornaran cap a la zona d'influència de la capital catalana diumenge a la tarda vespre.
Anem a veure, doncs, quin és l'estat de les carreteres, amb especial interès a l'Ebre. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, si us sembla, comencem repassant aquestes vies, com deies, a la zona de les Terres de l'Ebre, afectades per inundacions. En tenim dues detallades. És cert que són carreteres locals. La xarxa secundària és la T301 entre Tivenys i Benifallet i també la TV-3341 a Horta de Sant Joan. Com et deia, aquestes dues vies sí que estan del tot tallades en totes dues direccions per inundacions. Però és ben cert també que hi ha un grapat més de vies, sobretot de la xarxa viària secundària i sobretot a les Terres de l'Ebre, on hi ha força bassals d'aigua i també algun carril tallat per la presència de bassals d'aigua també. Per tant, si podem evitar circular per aquesta zona específica, sobretot, doncs molt millor. Pel que fa a l'operació sortida, doncs com era d'esperar, xarxa viària propera a Barcelona i sobretot vies que ens porten cap al Pirineu s'han carregat força. Comencem a l'extrem sud de Barcelona, autovia A2, amb aturades de més de 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí i més endavant 5-6 quilòmetres de retencions, també a l'autovia 2 entre Castellbisbal i Abrera. Un cop agafem la C-55, ara hi ha aturades en aquesta via d'uns 5-6 quilòmetres entre Monistrol i Castellbell i el Vilar, anant cap a Manresa. I ja a l'eix del Llobregat, a la C-16, encara més trànsit, 8-9 quilòmetres de retencions entre Berga i Cercs. Per tant, aquest eix que et deia que ens porta cap al Pirineu amb la presència de molt volum de trànsit. Tornant a la zona del Vallès, volem comentar la C-58 a l'extrem nord de Barcelona, a l'autopista del Vallès, amb aturades de 4-5 quilòmetres entre Montcada i Ripollet, sortint de Barcelona, i més endavant les obres de Terrassa també ens compliquen força el trànsit durant 3-4 quilòmetres en retencions en aquest punt de la C-58. Com et deia, a Terrassa, sempre en sentit nord, en sentit Manresa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
A Endesa, millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Vibra, descobreix, transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets Rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Molt pendents encara aquesta hora de la Dana, que a Catalunya es concentra a l'Ebre. Les comarques més afectades són el Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta. El govern manté actiu l'Inuncat i demana a la ciutadania no viatjar fins a l'Ebre aquest cap de setmana.
Aquest migdia el Meteocat ha emès un avís per fortes pluges fins a les 3 de la tarda, que obliga de Protecció Civil a enviar avisos al mòbil dels veïns de la zona per demanar-los evitar desplaçaments. El govern manté l'alerta de l'Inuncat activada davant possibilitat d'acumulació de pluja i demana a la resta de ciutadans que tampoc es desplaci fins a l'Ebre durant aquest pont.
De fet, el comitè de seguiment de la Dana s'ha reunit aquesta tarda al Palau de la Generalitat, on posteriorment ha comparegut la titular d'Interior, Núria Parlon. El CECAT es reunirà de nou demà a les 11 del matí. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Aquesta ha estat la tercera reunió que s'ha convocat després del pas de la Dana a València. El comitè de seguiment de la Dana s'ha reunit, per tant, aquesta tarda al Palau de la Generalitat i després d'aquesta reunió la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comparegut sobretot demanant a la població que estigui pendent de tots aquells possibles avisos al mòbil per part de Protecció Civil davant l'estat d'alerta del Pla Inuncat a Catalunya. La consellera també, davant d'això, ha informat, ha avisat que la població extremi la precaució i sobretot que eviti desplaçaments innecessaris.
El missatge que li hem de dir a la ciutadania és que extremi precaucions. Els veïns i les veïnes que viuen en la zona de Terres de l'Ebre, que evitin mobilitat, que evitin celebrar castanyades fora de cases, que estan a Barcelona, que no vagin a la segona residència, en aquest cas si la tenen allà, o a passar el cap de setmana, perquè és important doncs, evitar els riscos i, com he dit, estarem amatents d'aquesta situació.
Des del govern també s'ha informat que tot un equip humà i tècnic de professionals, bombers, SEM, Mossos, s'han posat a disposició perquè aquests vagin a les zones afectades si se'ls demana. Per tant, la situació d'ara no és ni molt menys semblant a la que s'ha viscut a València, però tot i així, i en paraules de la consellera, es fa una crida a tota la població a extremar la precaució i evitar desplaçaments innecessaris.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. En qualsevol cas, quina és la situació actual a les Terres de l'Ebre? Allà hi tenim els companys de 21 Ebre. Quim Domingo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la gota freda ha arribat a les Terres de l'Ebre des de dimecres, provinent del sud, però la Dana ha fet estralls en major part. A partir de mig matí de dijous, el pla d'alerta Inuncat s'ha mantingut durant els dos dies. Fins a primera hora del matí d'aquest dijous la situació era estable, però el temps ha canviat radicalment. Des de Protecció Civil han alertat que les Terres de l'Ebre podien superar el llindar de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Les comarques de la Terra Alta, Montsià, Baix Ebre, han acumulat 40 mil·límetres en menys de 30 minuts a partir de les 12 del migdia, una intensitat de pluja localment forta, i els xàfecs i ruixats s'han concentrat principalment als massissos de l'extrem sud. El parc natural dels ports ha acumulat 60 litres per metre quadrat en menys de 30 minuts. Els municipis han anul·lat els actes previstos per aquesta castanyada. La part positiva d'aquesta dana, d'aquestes pluges intenses, és que l'embassament d'Ulldecona ha passat d'estar buit a registrar 1,83 hectòmetres cúbics d'aigua. Representa un 16% de la seva capacitat total. Des de Protecció Civil s'ha demanat restringir la mobilitat i extremar precaucions a través d'avisos als telèfons mòbils.
Moltíssimes gràcies, Quim. Com dèiem, la xifra de víctimes mortals ascendeix al País Valencià a 155. El govern valencià anuncia un primer paquet de 250 milions d'euros per als damnificats, compatibles amb ajudes d'altres administracions.
A aquesta hora la situació ha millorat a Castelló, on aquest migdia s'ha activat una altra alerta vermella que ha obligat a enviar missatges d'emergència per evitar desplaçaments innecessaris.
En qualsevol cas, anem a veure ara fins quan han de durar aquestes pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Bestieses de pluja, les que també han arribat en alguns indrets de Catalunya i de l'extrem nord del País Valencià, així com de la comarca del Matarranya. Avui, per exemple, o de fet de les últimes 24 hores, 240 litres per metre quadrat a Vall de Roures, en el cas del Matarranya, o ja a la Terra Alta fins a 112 litres per metre quadrat a Arnes. Moltíssima aigua la que ha caigut al massís del Port i, de fet, fins aquesta nit encara plourà a les Terres de l'Ebre. Plourà sobre mullat, per tant, compta amb més que probables inundacions, ni que siguin locals. Al llarg d'aquesta nit també algun xàfec com anirà caient cap a les comarques del Camp de Tarragona o del sud de Barcelona, i en canvi a l'Alt Pirineu s'obriran clarianes. Durant el divendres i el dia de Tots Sants despertarem amb molta boira a l'interior del país, amb aquesta pluja encara a l'Ebre, i durant la tarda de Tots Sants aquesta pluja s'estendrà una altra vegada fins a l'àrea de Barcelona o al Camp de Tarragona. Per tant, de mica en mica, la tarda del divendres tornarà a ser més regirada. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Mentrestant, avui el president espanyol Pedro Sánchez s'ha traslladat a València, on ha visitat el centre des del qual es coordinen les tasques d'emergència.
El cap de l'executiu ha fet una crida a la població de les zones on continua activa la dana perquè es quedi a casa. També ha refermat el compromís en ajudar en el que calgui al govern valencià.
Maite Polo.
El president del govern ha dit que el més important és que la ciutadania sigui conscient que la dana no s'ha acabat.
Estamos a las puertas de un puente también muy emotivo para muchas familias de nuestro país, porque mañana es el Día de Todos los Santos. Por favor, en aquellas zonas afectadas por la dana, quedémonos en casa, hagamos caso a las recomendaciones, porque así estaremos salvando vidas.
Pedro Sánchez ha refermat el compromís del govern en la cerca de les persones que encara estan desaparegudes amb els mitjans, ha dit, i el temps necessari.
Vamos a estar con vosotros y con vosotras todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos y con todos los medios posibles. La prioridad ahora mismo es encontrar a las víctimas, a los desaparecidos, para aplacar la ansiedad y la angustia que puedan estar sufriendo las familias.
El cap de l'executiu ha fet un repàs dels efectius de l'Estat que treballen al País Valencià. Un miler llarg de membres de la Unitat Militar d'Emergència i 200 de l'Exèrcit de Terra, més de 1.800 policies nacionals, 750 guàrdies civils i 335 vehicles de terra amb helicòpters i avions.
Pel que fa a les infraestructures, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet avui un primer balanç i ha reconegut que es trigaran moltes setmanes a recuperar la normalitat, un temporal que ha destrossat 3 de les 5 línies de Rodalies de València i que ha provocat danys molt greus a les carreteres i a la línia de l'AVE que enllaça amb Madrid.
3 línies senceres de Rodalies han desaparegut amb la inundació i la situació és especialment greu, segons el ministre de Transports, Òscar Puente. La línia que està més tocada, la C3, trigarà molts mesos a recuperar-se.
La situación de las cercanías es gravísima. De las 5 líneas de cercanías con las que cuenta Valencia, en este momento la C1, la C2 y la C3 están desaparecidas. No contamos con ellas. Desde luego no en el corto plazo. La situación es especialmente grave en la C3, en la que 90 kilómetros están prácticamente en situación de zona cero.
L'AVE València-Madrid estarà interromput durant 2 o 3 setmanes. Les vies estan molt... i han col·lapsat 2 túnels per on passa l'alta velocitat, el de Xiva i el de Torrent. 3 punts més també han col·lapsat. En canvi, l'Euromet, que connecta València amb Barcelona, ha tingut més sort i està molt menys afectat.
I les carreteres també estan seriosament danyades.
Els tècnics del Ministeri treballen per desviar el trànsit de les carreteres B30 i B31 per l'autopista AP7, però la circulació de moment serà molt restringida i només per a vehicles d'emergència. Recomanen a la població no circular en vehicle privat si no és imprescindible.
Doncs també tenim un testimoni que ha viscut els efectes devastadors de la Dana al País Valencià. És la Pilar Moreno, periodista i treballadora de l'Ajuntament d'Aldaia, que ha fet una radiografia de la situació actual que viu al municipi.
Primer dia va ser ahir, de les conseqüències, primer dia de fang, de tristor i d'impotència, perquè no vàrem rebre comunicacions per estar a la guai del que ens venia. I el segon dia, moltíssima gent al carrer buscant els seus vehicles. Hi ha un percentatge molt important de la població que ha perdut els vehicles, però el més important són les persones que hem perdut. En Aldaia se comptabilitzen fins a 4, tot apunta a que podrien haver més, i aigua. Hi ha una mancança també important d'aigua, potable, fins i tot per a netejar, perquè s'han llevat, no tenim llum, no tenim aigua per a, ni tan sols per a netejar en la majoria de les vivendes afectades. Este ajuntament ha decretat luto oficial per 3 dies. La consternació ciutadana és brutal. No he vist cap família que no estiga afectada d'una manera o altra, comerços locals que s'han perdut completament.
Doncs era el testimoni d'aquesta periodista, que acompanya periodista, Pilar Moreno. Pel que fa als ajuts, el president de València, Carlos Mazón, ha anunciat un paquet de 250 milions d'euros per als damnificats.
Ho ha dit en una compareixença de premsa, on ha assenyalat que aquestes seran d'un mínim de 6.000 euros per afectat i totalment compatibles amb les que impulsin altres administracions.
Prevemos movilizar una cifra inicial, ampliable y compatible con el resto de administraciones de 250 millones de euros. En primer lugar, ayudas directas, ayudas express, ayudas sin burocracia, utilizando el sistema que desgraciadamente tuvimos que utilizar en Campanar. Serán ayudas para rehacer su vida, para comprar muebles, para arreglar sus casas. Tendrán un mínimo de 6.000 euros por afectado.
I avui també ha visitat la zona el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha defensat la gestió del president valencià, Carlos Mazón. Feijóo ha arribat a afirmar que el govern valencià va actuar en base a la informació que rebia d'organismes que depenen del govern espanyol.
Amb tot, ha apostat per centrar-se ara a gestionar l'emergència i els rescats i deixar per més endavant l'anàlisi meticulosa de la gestió feta.
Feijóo ho ha dit mentre creixen les crítiques a la gestió del govern valencià del PP. Diverses entitats, de fet, han convocat una manifestació el proper 9 de novembre per demanar la dimissió de Mazón. Marc Pijuan.
Una de les poblacions de la Ribera Baixa que s'ha vist molt afectada per les inundacions provocades per la Dana ha estat Polinyà de Xúquer. El seu alcalde, Òscar Navarro, ha denunciat en declaracions a la xarxa manca d'informació.
Els ajuntaments, i en aquest cas els que hem tingut que anar prenent decisions en el territori en tot moment, hem anat prenent decisions intuïtivament en allò que anàvem veient, no per la informació que se'ls anava facilitant des d'aquells organismes que en principi devien d'haver segut els que organitzaren les llavors de l'emergència.
En la mateixa línia s'ha expressat Beatriu Cardona, portaveu de la Intersindical Valenciana, també en declaracions a la xarxa.
Cada volta que sent aquestes declaracions del president Mazón, pense que els nivells d'indignitat a què pot arribar una persona que governa són il·limitats, perquè tot això s'haguera evitat si per part del govern de la Generalitat Valenciana s'haguera fet cas al que diuen les persones expertes.
Cardona ha manifestat que s'hauria d'haver aturat tota activitat econòmica i social aquell 29 d'octubre i que la gent s'hauria d'haver quedat a casa.
Enmig d'aquest escenari, avui és el primer dels 3 dies de dol decretats pel govern espanyol. Totes les banderes onegen a mig pal. Una jornada on la Generalitat, el Parlament, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona han fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume, Esther Minguell.
Representants de les diferents institucions s'han concentrat davant les portes del Palau de la Generalitat en un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes de la Dana. En una declaració institucional acordada amb tots els grups municipals, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat el condol als afectats, ha recolzat els serveis d'emergència que estan treballant a la zona i ha posat a disposició l'ajuda que faci falta.
Aquestes pluges han tingut una intensitat històrica, que en recorden els pitjors desastres naturals que també hem patit al nostre país. I caldrà posar-hi tots els mitjans al nostre abast per tal de recuperar les infraestructures de les poblacions i comarques més afectades. Des de Barcelona estem a la seva disposició per fer-los arribar la nostra ajuda. Sentim molt el seu dolor i els hi traslladem el nostre escalf i el nostre suport en aquests moments tan difícils.
L'Ajuntament de Barcelona treballa en coordinació amb la Generalitat de Catalunya per fer arribar el material que sigui necessari a les poblacions afectades.
Els minuts de silenci també s'han succeït arreu de Catalunya i no tan sols per part de les institucions.
A Tarragona, científics i investigadors de l'Institut Català d'Investigació Química s'han concentrat aquest matí per expressar la seva solidaritat amb els afectats a través d'un emotiu homenatge.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
A l'Institut Català d'Investigació Química, l'ICIC, s'ha guardat un minut de silenci aquest matí mentre un jove doctorant valencià del centre ha interpretat una peça al violí. Els 350 investigadors de l'Institut Català d'Investigació Química han secundat aquest sentit homenatge a les víctimes de la dana que ha assotat al País Valencià. A través d'aquest gest han volgut expressar les més sinceres condolences als familiars de les víctimes i a totes les persones afectades pel recent temporal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. La dana també ha estat molt present a la Diputació de Barcelona, que ha aprovat en el ple de l'octubre un ajut de 50 milions d'euros, uns diners que serviran perquè els ajuntaments puguin tancar l'exercici econòmic d'enguany sense dèficit i assegurin la liquiditat a l'inici de 2025. Mont Carvajal.
El plenari ha començat amb una declaració institucional de suport als afectats per la dana i amb un minut de silenci en senyal de dol per les víctimes. Després s'ha aprovat un fons de 50 milions d'euros per als municipis. La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, n'ha explicat a la xarxa l'objectiu.
Una autonomia econòmica perquè puguin aquests ajuntaments doncs, tenir els recursos necessaris per tancar l'exercici comptable, en aquest cas dels pressupostos del 2024, i sobretot perquè es puguin plantejar i puguin doncs, sumar nous recursos a la definició dels pressupostos del 2025. Aquests 50 milions, que són globals, però que es repartiran en dos grans paquets, 30 milions ara per tancar els pressupostos del 2024 i 20 milions per doncs, nodrir amb nous recursos els pressupostos del 2025.
Han pres possessió els diputats del PSC, Rocío Mateos, Lourdes Borrell i Gemma Badia, en substitució de Núria Parlon, Pilar Díaz, que ara són conselleres, i de Carles Ruiz, que és president dels Ferrocarrils de la Generalitat.
I en cultura, la pel·lícula El gabinet del doctor Caligari i la música d'orgue de Juan de la Rubia, que protagonitzaran avui el concert de la nit de Tots Sants al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Les improvisacions del mestre organista ompliran la sala modernista d'aquest equipament i posaran banda sonora a una de les joies del terror del cinema mut, David Navarro.
El gabinet del doctor Caligari, del director Robert Wien, és una pel·lícula muda expressionista alemanya de l'any 1920. Aquesta nit es projectarà al Palau de la Música i així la melodia d'orgue de Juan de la Rubia ambientarà les males arts de l'hipnotista que obliga el sonàmbul Cesare a cometre assassinats a un petit poble. Una crítica sobre l'autoritarisme que l'organista Juan de la Rubia ha preparat a fons.
Jo no m'he vist la pel·lícula només per gaudir-la, o almenys no només, sinó des d'un punt de vista molt tècnic, no? De quines escenes hi han, quina escena ve abans d'una altra, quina ve després, quin és, diguem, el sentit, l'esperit, la força de cadascuna de les escenes, i en aquest sentit el que faig és pensar quina música d'alguna manera li pot venir bé a cadascuna de les escenes.
De la Rubia és un dels organistes més reconeguts del món i justament s'ha especialitzat en la improvisació sobre pel·lícules de cinema mut. Destaca la seva feina sobre Faust i Nosferatu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Avui és vespre nit gran de Copa del Rei per a la Unió Esportiva Vic. L'equip usonenc de la Lliga Elite, la sisena categoria estatal, rep des de les 7 l'Atlètic de Madrid, quart classificat de primera divisió, amb el municipal Hipòlit Planàs ple fins la bandera. Està seguint el partit el nostre company de ràdio Vic, Pep Portet. Pep, com ha arrencat el duel?
Bona tarda, Roger. Doncs, com bé dius, més de 6.300 persones veient aquest partit que ha arribat al minut 23, continua amb empat a 0. Un Atlètic de Madrid que ha sortit en el seu equip titular, entre d'altres amb Sorlot, Gallagher, Correa, Riquelme i fins i tot Witzel. A la banqueta estan esperant el seu torn jugadors com Griezmann i Julián Álvarez, que són potser els més esperats. De moment, domini, com podria suposar, del conjunt metalacer, però el Vic, que també està ensenyant les dents, pensant en prou ordre.
Doncs moltes gràcies, Pep. Aquest partit, evidentment, en marxa des de les 7, és l'equador de la primera meitat. També és l'equador de la primera meitat del partit de l'Espanyol contra el Sant Tirso, jugar a Riazor, a la Corunya, 0-0, i tot i que l'Espanyol ha tingut un penal que Pere Milla ha fallat. Ahir, recordem, 5 equips catalans ja van superar Ronda, l'Europa, el Sant Andreu, l'Olot, el Nàstic i el Girona. Tot això en un dijous en què el Barça ha anunciat la renovació de Fermín López fins al 2029. El migcampista andalús tindrà una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros i es mostra molt il·lusionat amb aquesta ampliació.
Era difícil quan vaig venir a la Masia i, bueno, al final he complit el meu somni, que era jugar al primer equip del Barça, i bueno, era una mica inimaginable, però amb paciència i amb treball, doncs, ho he aconseguit.
En bàsquet, l'Eurolliga no s'atura per al Barça, que dos dies després de guanyar Istanbul visita a partir d'un quart de nou la pista de l'Olympiacos. El tècnic Joan Peñarroya veu l'equip amb forces, tot i la successió de partits en pocs dies.
Amb la moral reforçada després de la victòria d'ahir, però sapiguent que juguem en una pista molt complicada davant d'un gran rival, que hi va fer un gran partit contra el Real Madrid. Un rival que a la casa es coneix bé perquè va ser l'últim rival en play-off la temporada passada, i bueno, sabent que haurem de fer les coses molt bé si volem treure alguna cosa de profit.
Encara en bàsquet, avui ha anunciat el Hayo Post-Lleida la rescisió de contracte de Dee Bost, el base nord-americà que no ha rendit segons les expectatives. I també en l'esport de Cistella, demà es disputa íntegrament la cinquena jornada de la Lliga Femenina Endesa, a excepció del València-Euskotren, ajornat per la situació al País Valencià. A dos quarts d'una, la penya rep l'Estudiantes. Laura Piera, jugadora del Joventut de Badalona, analitza el duel.
Intensitat en defensa ha de ser la nostra prioritat, i sobretot el bloc directe. Àngela és una molt bona jugadora al bloc directe i crec que hem de parar-la en aquest aspecte. També estic acostumant al joc del Jordi. És un equip molt guai d'estar a dintre i fora de pista, i això em fa superfeliç.
A la Champions masculina d'handbol, el Barça tanca la primera volta de la fase de grups a 8:45 a la pista del Nantes. L'entrenador Carlos Ortega valora el duel clau per ampliar distàncies.
Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ya sacamos 4 puntos al segundo, de sacar el partido lo pondremos a 6 y dejaríamos mínimo al segundo con 5, ¿no? Sería una cosa muy positiva para nosotros, pero sabemos que es un partido muy difícil. Tenemos que hacer un gran partido, jugar los 60 minutos muy concentrado, porque es posiblemente el rival junto a nosotros quizás que está más en forma en su grupo, ¿no?
Tot plegat a les portes d'un divendres festiu en què també hi haurà Champions d'hoquei patins masculí.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Roger Sánchez als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les noves arribades a la cartellera hi ha Anora, la guanyadora de la Palma d'Or al Festival de Cannes. També s'estrena Salve Maria, la darrera pel·lícula de la barcelonina Marc Coll. I els Abans del Sang i Fetge gaudiran d'allò més amb Terrifier 3.
Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso.
Va a ocuparse de todo lo que necesitéis.
Dios bendiga verga.
Anora és el nom d'una jove prostituta de Brooklyn que viu al conte de la Ventafox quan coneix i es casa impulsivament amb el fill d'un oligarca rus. Però quan la notícia arriba a Rússia, el seu conte de fades es veu amenaçat. Els pares del noi viatgen a Nova York per intentar aconseguir la nulitat del matrimoni.
Me gusta Anora. Es un buen nombre.
Que guapa estaves, per favor. Tothom et mirava. Eres la reina de la pista. Has de tornar a ballar, Mary.
Ha vomitat moltíssim.
No t'enfonsis ara, va, sisplau, que l'Àrica et necessita.
Marc Coll coguionitza i dirigeix Salve Maria. La protagonista és una jove escriptora que acaba de ser mare i ensopega amb un succés estremidor. Una jove francesa ha ofegat els seus bessons de 10 mesos a la banyera. La Maria s'obsessiona amb la infanticida i a partir d'aquest moment l'ombra del crim l'assetjarà com una possibilitat vertiginosa.
¿Tú no te preguntas cómo es que los basureros no amanecen llenos de bebé?
Creo que hay mucha gente a la que le gustaría saber sobre ti después de tanto tiempo. Conocer cómo es estar ante la presencia de semejante maldad. ¿Qué se te pasa para cuando está tan cerca de ti? ¿Qué sientes su respiración?
S'acosta el Nadal i, per tant, és una bona època per estrenar un film de terror amb un pallasso disfressat de Pare Noel com a protagonista. A Terrifier 3, el pallasso Art provoca el caos entre els desprevinguts habitants del comtat de Miles. Amb molta sang i vísceres, l'Art farà que la nit de Nadal no sigui gens plàcida.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Continua l'alerta de l'Inuncat activada a les Terres de l'Ebre, on al migdia Protecció Civil ha enviat un avís via mòbil per demanar a la gent que es quedés a casa davant l'amenaça de fortes pluges. Maria Pagès.
El govern demana als veïns de les comarques més afectades que estiguin pendents de nous avisos al mòbil. La consellera Núria Parlon demana a la resta de la ciutadania que eviti els desplaçaments a les Terres de l'Ebre.
El missatge que hem de dir a la ciutadania és que extremi precaucions. Els veïns i les veïnes que viuen en la zona de Terres de l'Ebre, que evitin mobilitat, que evitin celebrar castanyades fora de cases, que estan a Barcelona, que no vagin a la segona residència, en aquest cas si la tenen allà, o a passar el cap de setmana, perquè és important doncs, evitar els riscos i, com he dit, estarem amatents d'aquesta situació.
La xifra de víctimes mortals ascendeix al País Valencià a 155. El govern valencià anuncia un primer paquet d'ajudes de 250 milions d'euros per als damnificats, compatibles amb ajudes d'altres administracions.
A aquesta hora la situació ha millorat a Castelló. En aquest migdia s'ha activat una altra alerta vermella que obliga també a missatges d'emergència per evitar desplaçaments innecessaris.
Creixen les mostres de solidaritat a la ciutadania amb voluntaris que es desplaçaran fins a València per ajudar en les tasques de neteja.
També arreu de Catalunya mostres de condol en forma de minuts de silenci, coincidint amb el primer dia dels tres de dol oficial. A Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha mostrat la seva solidaritat.
Aquestes pluges han tingut una intensitat històrica, que en recorden els pitjors desastres naturals que també hem patit al nostre país. I caldrà posar-hi tots els mitjans al nostre abast per tal de recuperar les infraestructures de les poblacions i comarques més afectades. Des de Barcelona estem a la seva disposició per fer-los arribar la nostra ajuda. Sentim molt a prop el seu dolor i els hi traslladem el nostre escalf i el nostre suport en aquests moments tan difícils.
En cultura, la pel·lícula El gabinet del doctor Caligari i la música d'orgue de Juan de la Rubia protagonitzaran avui el concert de la nit de Tots Sants al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
De la Rubia és l'encarregat de posar música a la mítica pel·lícula, una de les joies del cinema de terror mut.
Jo no m'he vist la pel·lícula només per gaudir-la, o almenys no només, sinó des d'un punt de vista molt tècnic, no? De quines escenes hi han, quina escena ve abans d'una altra, quina ve després, quin és el sentit, l'esperit, la força de cadascuna de les escenes, i en aquest sentit el que faig és pensar quina música pot venir bé a cadascuna de les escenes.
I en esport, Roger Sánchez, el Vic, viu una cita històrica a la Copa del Rei de Futbol.
Des de les 7 de la tarda, que juga el seu duel de Copa contra l'Atlètic de Madrid. De moment, empat a 0, el minut 33. Tampoc hi ha gols al duel que l'Espanyol juga a Galícia contra el Sant Tirso.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, Plana de Serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit, avui amb aquesta operació especial del Pont de Tots Sants.
Trànsit preveu que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquesta tarda i fins demà al matí prop de 480.000 vehicles. D'aquests, més de la meitat retornaran cap a la zona d'influència de la capital catalana diumenge a la tarda vespre.
Anem a veure, doncs, quin és l'estat de les carreteres catalanes ara mateix, amb especial interès a l'Ebre. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs comencem en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Continuen aquestes dues carreteres locals, xarxa viària secundària, tallades per inundacions. Són la TV-3341 a Horta de Sant Joan Sí, la T301 entre Tivenys i Mallet. A més, tenim un grapat de vies més, 5-6 quilòmetres afectades per bassals d'aigua o fins i tot amb algun carril tallat al trànsit. S'hi pot circular, però hi ha alguns problemes i, de fet, es recomana, si pot ser, si és possible, no circular per aquestes zones de les Terres de l'Ebre, a no ser que sigui del tot imprescindible. Pel que fa a l'operació sortida, la veritat és que sembla que vol millorar la circulació. Pel que fa a les vies que envolten Barcelona, ens quedem amb alguns trams de les rondes i amb la C58 encara amb aturades al tram de les obres a Terrassa, 2-3 quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa. També les vies que ens porten cap al Pirineu s'han carregat, tot i que sembla que milloren. Encara hi ha aturades, és cert, a la C55, uns 4 quilòmetres, arribant a Castellbell i el Vilar. En canvi, ha millorat el trànsit, com us deia, a l'eix del Llobregat, a la C16. Ara són aturades d'un parell de quilòmetres, primer a la zona de Berga i més endavant a l'altura de Cercs, sempre en sentit nord en aquesta C16, en aquest eix del Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Molt pendents encara aquesta hora de la Dana, que Catalunya es concentra a l'Ebre. Les comarques més afectades són el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. El govern manté actiu l'Inuncat i demana a la ciutadania no viatjar fins a l'Ebre aquest cap de setmana.
Aquest migdia el Meteocat ha emès un avís per fortes pluges fins a les 3 de la tarda que ha obligat a Protecció Civil a enviar avisos al mòbil dels veïns de la zona per demanar-los evitar desplaçaments. El govern manté l'alerta de l'Inuncat activada davant possibilitat d'acumulació de pluja i demana a la resta de la ciutadania que tampoc es desplaci fins l'Ebre durant aquest pont.
De fet, el comitè de seguiment de la Dana s'ha reunit aquesta tarda al Palau de la Generalitat, on posteriorment ha comparegut la titular d'Interior, Núria Parlon. El CECAT es reunirà de nou demà a les 11 del matí. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Aquesta ha estat la tercera reunió de comitè de crisi que s'ha convocat després del pas de la Dana a València. La reunió convocada pel president Salvador Illa hi ha participat els consellers i representants de totes les forces i cossos de seguretat i del Meteocat. Després d'aquesta reunió, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comparegut i ha demanat a la població que estigui pendent de tots aquells possibles avisos al mòbil per part de Protecció Civil davant l'estat d'alerta del Pla Inuncat a Catalunya. A més, la consellera ha donat especial avís a tota la població que evitin desplaçaments innecessaris i que, sobretot, siguin molt precavuts.
El missatge que li hem de dir a la ciutadania és que extremi precaucions. Els veïns i les veïnes que viuen en la zona de Terres de l'Ebre, que evitin mobilitat, que evitin celebrar castanyades fora de cases, que estan a Barcelona, que no vagin a la segona residència, en aquest cas si la tenen allà, o a passar el cap de setmana, perquè és important doncs, evitar els riscos. I com he dit, estarem amatents d'aquesta situació.
La consellera també ha informat que tot un equip humà i tècnic de professionals, bombers, SEM, Mossos, s'han posat a disposició perquè aquests vagin a les zones afectades si se'ls hi demana. Per tant, la situació d'ara no és molt menys semblant, no és ni molt menys semblant a la que s'ha viscut a València, però tot i així, i en paraules de la consellera, des del govern es fa una crida a tota la població a extremar la precaució.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. En qualsevol cas, anem a conèixer quina és la situació actual a les Terres de l'Ebre. Allà hi tenim els companys de 21 Ebre. Quim Domingo, bona tarda.
Bona tarda, i és que la Dana, al seu pas per les Terres de l'Ebre provinent del sud, ha deixat afectacions principalment al Parc Natural dels Ports, a les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. Les pluges han estat localment fortes des d'aquest dijous al migdia, on s'han activat els avisos de confinament als telèfons mòbils per part de Protecció Civil. El pla d'alerta Inuncat es mantindrà fins divendres, on es preveuen ruixats intensos que arribaran als 100 litres per metre quadrat. Els bombers de la Generalitat han rebut fins a les 3 de la tarda una trentena d'avisos. L'episodi de pluges ha deixat més de 100 mil·límetres al massís dels Ports amb barrancs plens d'aigua, especialment els del vessant que baixa pels termes municipals del Mas de Barberans i Roquetes. El de Lloret, tributari del de Sant Antoni que desemboca el riu Ebre, era un d'ells i és que l'Ebre baixa més ample de l'habitual al seu pas per Tortosa per l'obertura dels embassaments d'interior de la conca i pels torrents. Moltes poblacions han activat un dispositiu de seguretat entre senyalitzacions i tanques per delimitar l'accés a camins i carreteres en companyia de la policia local. Els Mossos d'Esquadra també han activat un ampli dispositiu per tot el territori. Pel que fa a la mobilitat, diverses carreteres resten tallades, com la C12 a Tortosa i la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa als trens, L'R16 no circula entre Tarragona i Tortosa i l'R15 estan aturats a Reus i no circulen en direcció a la Ribera d'Ebre. Es manté el confinament a les tres comarques almenys fins divendres i des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions.
Moltíssimes gràcies, Quim. Això a casa nostra, a València, les xifres de víctimes mortals ascendeix a 155. El govern valencià anuncia un primer paquet d'ajudes de 250 milions d'euros per als damnificats, compatibles amb ajudes d'altres administracions.
A aquesta hora la situació ha millorat a Castelló. En aquest migdia s'ha activat una altra alerta vermella que obliga també a missatges d'emergència per evitar desplaçaments innecessaris.
Nord TV, Anna Carol.
La DAN ha donat una treva aquesta vesprada a la província de Castelló i l'AMT ha rebaixat el nivell d'alerta a taronja. En qualsevol cas, cal continuar extremant les precaucions i seguir les recomanacions de les autoritats perquè el temporal es reactivarà en les pròximes hores, segons les previsions. Camins i carreteres s'han vist afectats i molts servicis no han pogut funcionar en el dia d'avui. La crescuda del riu Cérvol preocupa al Baix Maestrat, però de moment el temporal no està sent tan rabiós en destrosses aquest dijous.
Gràcies, Anna. En qualsevol cas, anem a veure què ha de passar en les properes hores. Fins quan ha de durar les pluges? Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Bestieses de pluja, les que també han arribat en alguns indrets de Catalunya i de l'extrem nord del País Valencià, així com de la comarca del Matarranya. Avui, per exemple, o de fet de les últimes 24 hores, 240 litres per metre quadrat a Vallderoures, en el cas del Matarranya, o ja a la Terra Alta fins a 112 litres per metre quadrat a Arnes. Moltíssima aigua la que ha caigut al massís del Port i, de fet, fins aquesta nit encara plourà a les Terres de l'Ebre. Plourà sobre mullat, per tant, compte amb més que probables inundacions, ni que siguin locals. Al llarg d'aquesta nit també algun xàfec anirà caient cap a les comarques del Camp de Tarragona o del sud de Barcelona, i en canvi a l'Alt Pirineu s'obriran clarianes. Durant el divendres, ja el dia de Tots Sants, despertarem amb molta boira a l'interior del país, amb aquesta pluja encara a l'Ebre, i durant la tarda de Tots Sants, aquesta pluja s'estendrà una altra vegada fins a l'àrea de Barcelona o al Camp de Tarragona. Per tant, de mica en mica, la tarda del divendres tornarà a ser més regirada. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Mentrestant, avui el president espanyol Pedro Sánchez s'ha traslladat a València, on ha visitat el centre des del qual es coordinen les tasques d'emergència.
El cap de l'executiu ha fet una crida a la població de les zones on continua activa la DANA perquè es quedi a casa. També ha refermat el compromís en ajudar en el que calgui al govern valencià.
Maite Polo.
El president del govern ha dit que el més important és que la ciutadania sigui conscient que la DANA no s'ha acabat.
Estamos a las puertas de un puente también muy emotivo para muchas familias de nuestro país, porque mañana es el Día de Todos los Santos. Por favor, en aquellas zonas afectadas por la DANA, quedémonos en casa, hagamos caso a las recomendaciones, porque así estaremos salvando vidas.
Pedro Sánchez ha refermat el compromís del govern en la cerca de les persones que encara estan desaparegudes amb els mitjans, ha dit, i el temps necessari.
Vamos a estar con vosotros y con vosotras todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos y con todos los medios posibles. La prioridad ahora mismo es encontrar a las víctimas, a los desaparecidos, para aplacar la ansiedad y la angustia que puedan estar sufriendo las familias.
El cap de l'executiu ha fet un repàs dels efectius de l'Estat que treballen al País Valencià. Un miler llarg de membres de la Unitat Militar d'Emergència i 200 de l'Exèrcit de Terra, més de 1.800 policies nacionals, 750 guàrdies civils i 335 vehicles de terra amb helicòpters i avions.
Pel que fa a les infraestructures, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet avui un primer balanç i ha reconegut que es trigaran moltes setmanes a recuperar la normalitat. Un temporal que ha destrossat 3 de les 5 línies de Rodalies de València i que ha provocat danys molt greus a les carreteres i a la línia de l'AVE que enllaça amb Madrid.
3 línies senceres de Rodalies han desaparegut amb la inundació i la situació és especialment greu, segons el ministre de Transports, Òscar Puente. La línia que està més tocada, la C3, trigarà molts mesos a recuperar-se.
La situació de les cercanies és gravísima. De las 5 líneas de cercanías con las que cuenta Valencia, en este momento la C1, la C2 y la C3 están desaparecidas. No contamos con ellas. Desde luego no en el corto plazo. La situación es especialmente grave en la C3, en la que 90 kilómetros están prácticamente en situación de zona cero.
L'AVE València-Madrid estarà interromput durant 2 o 3 setmanes. Les vies estan molt danyades i han col·lapsat 2 túnels per on passa l'alta velocitat, el de Xiva i el de Torrent. 3 ponts més també han col·lapsat. En canvi, l'Euromet, que connecta València amb Barcelona, ha tingut més sort i està molt menys afectat.
I les carreteres també estan seriosament danyades.
Els tècnics del Ministeri treballen per desviar el trànsit de les carreteres B30 i B31 per l'autopista P7, però la circulació de moment serà molt restringida i només per a vehicles d'emergència. Recomanen a la població no circular amb vehicle privat si no és imprescindible.
Pel que fa als ajuts, ho dèiem fa uns instants, el president de València, Carlos Mazón, ha anunciat un paquet de 250 milions d'euros per als damnificats.
En una compareixença de premsa on ha assenyalat que aquestes seran d'un mínim de 6.000 euros per afectat i totalment compatibles amb les que impulsin altres administracions.
Prevemos movilizar una cifra inicial, ampliable y compatible con el resto de administraciones de 250 millones de euros. En primer lugar, ayudas directas, ayudas express, ayudas sin burocracia, utilizando el sistema que desgraciadamente tuvimos que utilizar en Campanar. Serán ayudas para rehacer su vida, para comprar muebles, para arreglar sus casas. Tendrán un mínimo de 6.000 euros por afectado.
I avui també ha visitat la zona el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha defensat la gestió del president valencià, Carlos Mazón. Feijóo ha arribat a afirmar que el govern valencià va actuar en base a la informació que rebia d'organismes que depenen del govern espanyol.
Amb tot apostat per centrar-se ara a gestionar l'emergència i els rescats i deixar per més endavant l'anàlisi meticulosa de la gestió feta.
Feijóo ho ha dit mentre creixen les crítiques a la gestió del govern valencià del PP. Divendres, de fet, diverses entitats han convocat una manifestació el proper 9 de novembre per demanar la dimissió de Mazón. Marc Pijoan.
Una de les poblacions de la Ribera Baixa que s'ha vist molt afectada per les inundacions provocades per l'Avant ha estat Polinyà de Xúquer. El seu alcalde, Òscar Navarro, ha denunciat en declaracions a la xarxa manca d'informació.
Els ajuntaments, i en este cas els que hem tingut que anar prenent decisions en el territori en tot moment, hem anat prenent decisions intuïtivament en allò que anàvem veient, no per la informació que se'ls anava facilitant des d'aquells organismes que en principi devien d'haver segut els que organitzaren les llavors de l'emergència.
En la mateixa línia s'ha expressat Beatriu Cardona, portaveu de la Intersindical Valenciana, també en declaracions a la xarxa.
Cada volta que sent aquestes declaracions del president Mazón, pensa que els nivells d'indignitat a què pot arribar una persona que governa són il·limitats, perquè tot això s'haguera evitat si per part del govern de la Generalitat Valenciana s'haguera fet cas al que diuen les persones expertes.
Cardona ha manifestat que s'hauria d'haver aturat tota activitat econòmica i social aquell 29 d'octubre i que la gent s'hauria d'haver quedat a casa.
I enmig d'aquest escenari, avui és el primer dels tres dies de dol decretats pel govern espanyol. Totes les banderes onegen a mig pal, una jornada on la Generalitat, el Parlament, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona han fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell.
Representants de les diferents institucions s'han concentrat davant les portes del Palau de la Generalitat en un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes de la Dana. En una declaració institucional acordada amb tots els grups municipals, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat el condol als afectats, ha recolzat els serveis d'emergència que estan treballant a la zona i ha posat a disposició l'ajuda que faci falta.
Aquestes pluges han tingut una intensitat històrica, que en recorden els pitjors desastres naturals que també hem patit al nostre país. I caldrà posar-hi tots els mitjans al nostre abast per tal de recuperar les infraestructures de les poblacions i comarques més afectades. Des de Barcelona estem a la seva disposició per fer-los arribar la nostra ajuda. Sentim molt a prop el seu dolor i els hi traslladem el nostre escalf i el nostre suport en aquests moments tan difícils.
L'Ajuntament de Barcelona treballa en coordinació amb la Generalitat de Catalunya per fer arribar el material que sigui necessari a les poblacions afectades.
Els minuts de silenci també s'han succeït arreu de Catalunya i no tan sols per part de les institucions.
A Tarragona, científics i investigadors de l'Institut Català d'Investigació Química s'han concentrat aquest matí per expressar la seva solidaritat amb els afectats a través d'un emotiu homenatge.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
A l'Institut Català d'Investigació Química, l'ICIC, s'ha guardat un minut de silenci aquest matí mentre un jove doctorant valencià del centre ha interpretat una peça al violí. Els 350 investigadors de l'Institut Català d'Investigació Química han secundat aquest sentit homenatge a les víctimes de la Dana que ha assotat al País Valencià. A través d'aquest gest han volgut expressar les més sinceres condolences als familiars de les víctimes i a totes les persones afectades pel recent temporal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions d'aquest dijous. En successos, un home apunyalat amb un ganivet un jove de 31 anys que vivia amb ell a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, i l'ha deixat ferit greu.
Els fets han passat en ple centre del municipi poc abans de les 8 del matí. Segons les primeres informacions, ha passat després d'una discussió que ha acabat amb l'apunyalament amb arma blanca. Els Mossos d'Esquadra ja han detingut el presumpte agressor, que té 75 anys, després que un testimoni truqués al 112. El ferit està ingressat a l'Hospital Josep Trueta, on ha estat traslladat en helicòpter.
I al marge de la Dana, aquesta nit es celebra la tradicional castanyada, però cada vegada més marcada per la tradició americana de Halloween.
Amb tot, les pastisseries catalanes asseguren que serà una bona temporada de panellets. El Gremi de Pastissers de Barcelona té previst vendre'n fins a 11 milions. Entre els tradicionals destaquen els de pinyons, ametlla, coco i xocolata, però també han aparegut creacions innovadores de les pastisseries, com els de ratafia, amb músic, praliner o en formes influenciades, com el de fantasma o corbassa. D'aquesta previsió de vendes es preveu que uns 6 milions seran de panellets de pinyons, atorgant així la corona dels preferits.
De fet, els preus es mantindran respecte a l'any passat, ja que la venda de productes del pinyó i l'ametlla no ha augmentat i el preu de l'electricitat es manté.
El president del Gremi de Pastissers de Barcelona, Miquel Zaguirre, assegura que en la majoria de pastisseries es trobaran els panellets del mateix preu de l'any passat, és a dir, entre els 6 i 7 euros als 100 grams. També estima que una família de 4 persones es podria gastar entre 20 i 22 euros en la compra d'aquests dolços.
Més enllà de panellets, castanyes o moniatos, la tradició de Tots Sants marca el culte al que ens han deixat amb el culte als que ens han deixat amb les tradicionals ofrenes florals als cementiris catalans.
Avui ens hem volgut fixar en el cementiri de Cinere a l'Arenys de Mar, un espai dedicat com a bé cultural d'interès nacional.
Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Un museu a l'aire lliure, això és el que us podeu trobar al cementiri de Cinere, un espai singular de pau i tranquil·litat en què, al marge de ser font d'inspiració del poeta Salvador Espriu, és un indret on passejar-hi resseguint el camí a través dels xiprers que ens permeten contemplar treballs escultòrics de notable bellesa d'artistes com Josep Llimona, Martinell, Vallmitjana o Frederic Marès, sense oblidar obres més recents com l'exposició permanent de l'artista Madola, que formen part d'aquest espai de memòria, literatura i art. Neu Ribas és directora de els museus d'Arenys de Mar.
Un espai mediterrani, mirant al mar, amb un entorn, o sigui, amb aquell color blanc que el caracteritza, aquells cels que es veuen i el contrast amb el mar. Jo penso que ja només amb això ja et dona un espai com de pau i de tranquil·litat. És un altre element que fa que aquest espai sigui encara més museu.
I al cementiri de Cinere, la vista és espectacular, amb una panoràmica d'elements i símbols característics de la geografia aranyenca a llevant, els tres turons al capdamunt i la Torre dels Encantats a ponent.
En cultura, la pel·lícula El gabinet del doctor Caligari i la música d'orgue de Juan de la Rubia protagonitzaran avui el concert de la nit de Tots Sants al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Les improvisacions del mestre organista ompliran la sala modernista d'aquest equipament i posaran banda sonora a una de les joies de terror del cinema mut, David Navarro.
El gabinet del doctor Caligari, del director Robert Wien, és una pel·lícula muda expressionista alemanya de l'any 1920. Aquesta nit es projectarà al Palau de la Música i així la melodia d'orgue de Juan de la Rubia ambientarà les males arts de l'hipnotista que obliga el sonàmbul Cesare a cometre assassinats a un petit poble. Una crítica sobre l'autoritarisme que l'organista Juan de la Rubia ha preparat a fons.
Jo no m'he vist la pel·lícula només per gaudir-la, o almenys no només, sinó des d'un punt de vista molt tècnic, no? De quines escenes hi han, quina escena ve abans d'una altra, quina ve després, quin és, diguem, el sentit, l'esperit, la força de cadascuna de les escenes, i en aquest sentit el que faig és pensar quina música d'alguna manera li pot venir bé a cadascuna de les escenes.
De la Rubia és un dels organistes més reconeguts del món i justament s'ha especialitzat en la improvisació sobre pel·lícules de cinema mut. Destaca la seva feina sobre Faust i Nosferatu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment ja de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Avui és vespre, nit gran de Copa del Rei per a la Unió Esportiva Vic. Des de les 7, el conjunt biguetà està jugant contra l'Atlètic de Madrid a la primera eliminatòria en un municipal Hipòlit Planàs ple fins la bandera. Està seguint el partit el nostre company de Ràdio Vic, Pep Portet. Pep, com tenim el duel al descans?
Bona tarda. Com dius, el descans ara portem, queden 7 minuts perquè comença la segona meitat i de moment el conjunt biguetà que està resistint. Correa, els 13 minuts ha tingut la primera ocasió, l'ha tret estupendament el porter Agustín, i ara l'última jugada del partit, una nova paradíssima, podríem dir, d'Agustín, amb un xut de Gallagher que ha deixat aquest 0-0 de l'esport arribat al descans, amb els ànims del públic, els aficionats presents aquí a l'Hipòlit Planàs, que han acomiadat l'equip en aquesta primera part de peus i eufòria, de moment, eufòria continguda i il·lusió que encara continua intacta, 45 minuts per davant, el repte molt difícil, però l'Unió Esportiva Vic que ho trobarà.
Moltes gràcies, Pep. Sentíem un ambient molt carregat al municipal i 0-0 al descans, com dèiem, el Vic Atlètic de Madrid. També 0-0 l'Espanyol al descans davant el Sant Tirso Gallec. Ahir, recordem, 5 equips catalans van superar la ronda. L'Europa, el Sant Andreu, l'Olot, el Nàstic i el Girona, tot plegat en un dijous en què el Barça ha anunciat la renovació de Fermín López, el migcampista andalús, fins al 2029. En bàsquet, avui tenim Eurolliga. El Barça juga a partir d'un quart de nou a la pista de l'Olympiacos, duel exigent per als blaugranes, que són líders de la competició. I demà tenim jornada de la Lliga Femenina Endesa, jugant els tres equips catalans, l'Espar Girona, el Cadí la Seu i la Penya, que rep l'Estudiantes a 2:15 a Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
La defensa és el pilar sobre el qual es fonamenta aquest Joventut i a Gran Canària l'equip va estar més concessiu de l'habitual a la segona part. Allò, però, ja és història. Full girat, lliçó apresa i nou rival aquesta setmana en l'exigent Lliga Femenina Endesa. Un Movistar Estudiantes que arriba a l'Olímpic amb el mateix balanç que la Penya i que, de passada, servirà per reviure un dels grans clàssics al bàsquet espanyol. Escoltem la jugadora del Joventut, Laura Piera.
Intensitat en defensa ha de ser la nostra prioritat i, sobretot, el bloc directe. Àngela és una molt bona jugadora al bloc directe i crec que hem de parar-la en aquest aspecte. També estic acostumant al joc del Jordi. És un equip molt guai d'estar a dintre i fora la pista i això em fa superfeliç.
El tècnic arriba amb tota la plantilla disponible per jugar un partit que serà demà divendres a 12:15 del migdia.
En handbol, aquest vespre també juga el Barça a la pista del Nantes. A partir de 8:45, els blaugranes són líders, els francesos són segons, per tant, un triomf serviria per ampliar distàncies. Aquest divendres arrenca la fase de classificació per a la Champions masculina d'hoquei patins. La juguen tres equips catalans, Calafell, Voltregà i Reus, a la recerca d'un bitllet per a la fase final. Els reusencs disputaran la lligueta a Herringen, a Alemanya. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
No és fàcil, avui amb el difícil que és, i el nostre objectiu és anar a Alemanya per intentar quedar primers i passar, no? Però nosaltres hem de ser fidels al que pensem, al nostre escut, i hem d'anar allà a intentar quedar primers per passar i jugar a la Champions.
També demà juguen els catalans de la primera masculina de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma visita l'Inter Movistar. El colomenc Albert Cardona mostra l'ambició del vestidor davant una visita molt complicada.
Sabem que el partit serà complicat, hem de cometre el mínim errors possible, a guanyar, no queda un altre. O sigui, hem de sumar en aquesta pista tan complicada contra tot un Inter i, bueno, l'equip va amb moltes ganes i amb molta força, així que esperem treure els 3 punts.
El Barça, pel seu torn, rebrà a les 7 al Saragossa al Palau.
Moltíssimes gràcies, Roger. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin una molt bona castanyada. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Te vas y cada vez que vuelves duele un poco más. Siempre intento alcanzarte y me dejas atrás. No sé qué más hacer para que te des cuenta. Sé que aquí siempre has podido ser quien quieras ser, pero al final tuviste que echar a correr. Tu viaje era de ida, pero no de vuelta. Ni una nota en la nevera, ni un adiós en la escalera. Y es que yo siempre quise más,
más de nosotros.
Tú viajabas en primera, yo no entraba ni en tercera. Ya la cuarta no quedó más. Me cansé de esperar. hacerlo para no caer de nuevo. ¿A dónde irán los besos que nunca nos daremos? Todos los planes del futuro ahora serán bocetos. Ni una nota en la nevera, ni un adiós en la escalera. Y es que yo siempre quise más, más de nosotros. Tú viajabas en primera, yo no entraba ni en tercera. Ya la cuarta no quedó más. Me cansé de esperar. Cada vez que vuelves duele un poco más. Siempre intento alcanzarte y me dejas atrás. No sé qué más hacer para que te des cuenta.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.